Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per no oblidar-se ni el paraigua ni una jaqueta, perquè ens faran falta en algun moment del dia.
Perquè ara tenim temperatures al voltant dels 14 i els 16 graus arreu del Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del dimarts 21 de maig del 2024, avui, dia inestable, també com ahir, que vam tenir ruixats en alguns punts de la comarca, per exemple, 4 litres per metre quadrat a la Bisbal. I, per tant, de cara a la tarda, nuvolades convectives de nou que poden deixar ruixats de nou, que poden afectar en certs moments diversos llocs de la comarca. Per tant, com ens deia ara l'Albert Aparicio, temperatures que baixen per aquests possibles ruixats i, per tant, avui jaqueta i paraigua, perquè serà necessari. Avui us explicarem al Supermatí que Calonge i Sant Antoni no està d'acord amb el fet que els hagin nomenat zona de mercat residencial tensionat, aquesta declaració que permet aplicar mesures de contenció del lloguer. Coneixerem per què hi ha aquesta queixa des de Calonge i Sant Antoni. També les obres de cobriment i urbanització d'una riera de Sant Feliu de Guíxols, una detenció a Sant Feliu de Guíxols per portar, atenció, mig quilo de marihuana al damunt, i també que la policia local de la Bisbal comença a controlar els patinets elèctrics. Per tant, atenció si conduïu amb patinets elèctrics, que ha començat una campanya de control per part de la policia local de la Bisbal. Felicitarem les persones que fan 80 anys aquest 2024 a Palafrugell, perquè també ho ha fet l'Ajuntament, ha fet un homenatge a la bellesa, i felicitarem les persones que han rebut el Premi de la Generalitat a les comarques gironines. Ens escoltes tot això al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. En un Supermatí en què parlarem amb el director de l'Espai Ter, l'Antoni Rovires, perquè aquest 26 de maig, això serà aquest diumenge, torna la gala Pro Baix Ter, i en parlarem avui al Supermatí. I, evidentment, com cada dimarts, tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Calonge i Sant Antoni presenta al·legacions contra la declaració de municipi com a zona de mercat residencial tensionat.
La decisió arriba després que la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya hagi inclòs aquest municipi dins el llistat dels 131 nous municipis dins la zona de mercat residencial tensionat. Tot i que l'Ajuntament és conscient de la problemàtica real per accedir a l'habitatge causada per la inflació del mercat immobiliari, considera que aquesta mesura no és l'adequada per garantir el dret a l'habitatge i ha presentat 4 al·legacions a aquesta decisió.
És a dir, que no creuen que limitar el preu del lloguer sigui la solució a Calonge i Sant Antoni. De seguida la Maria ens ho explicarà ampliat. Sant Feliu de Guíxols comença les obres de cobriment i urbanització de la Riera de Sant Amans.
L'actuació es farà entre els carrers Mercè i la confluència de Rieres. Des del consistori apunten que la previsió és que els treballs acabin el proper mes de desembre i les executarà l'empresa Aglomerat Girona, empresa a la qual se li van adjudicar les obres.
Encara a Sant Feliu han detingut un home al municipi per portar una bossa precintada amb mig quilo de marihuana.
Van detectar el detingut durant un control policial conjunt amb la policia local del municipi. Durant aquest control, els agents es van adonar que l'ocupant del vehicle es mostrava nerviós i fins i tot en una actitud agressiva. Els agents van demanar-li la documentació i també la del vehicle. Van registrar l'interior de l'automòbil i va ser llavors quan van localitzar una bossa precintada al buit que contenia 500 grams de marihuana sota el seient del conductor.
I de la policia de Sant Feliu a la policia de la Bisbal, que ha començat una campanya per controlar els vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets elèctrics.
La campanya farà èmfasi en els estacionaments inadequats, les distraccions durant la conducció, com ara no respectar semàfors, passos de vianants, girs indeguts o sense precaució, i sobretot en la denúncia de les infraccions que posin en perill la seguretat dels vianants.
A Palafrugell han fet un homenatge a les persones que fan 80 anys el 2024.
Palafrugell ha celebrat un any més la festa d'homenatge a la gent gran, que enguany arriba a la seva 32a edició. La celebració va tenir lloc a l'Hotel Alga de Calella i es va iniciar amb un acte institucional. Hi van participar una cinquantena de persones.
I el Mercat de Palafrugell participa en una campanya per promoure el producte de proximitat.
Sí, el Mercat de Palafrugell s'adhereix a una nova edició de la campanya Estima el teu mercat. Es commemora fins al 2 de juny la Setmana Internacional dels Mercats. El lema d'enguany és el mercat per totes les butxaques i s'han programat dues activitats en aquest sentit.
I acabarem explicant que la Generalitat de les Comarques de Girona ha reconegut la cooperativa de ramaders del Baix Empordà, situada evidentment al Baix Empordà, Pepita Perich i la Fundació Girona Est en la segona edició dels Premis Generalitat de Girona.
L'acte d'entrega d'aquests guardons es va fer aquest divendres a l'Auditori Josep Irla de Girona. Els Premis Generalitat de Girona van néixer l'any passat amb la voluntat de reconèixer a persones que, bé des del seu àmbit professional, bé des de la seva implicació en el teixit associatiu cívic, cultural o esportiu, han destacat pel seu esforç i objectius assolits i han contribuït a millorar les comarques gironina.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que el president de l'Argentina, Javier Milei, ha dit aquesta nit que no pensa demanar disculpes a Pedro Sánchez. Això després que el govern espanyol i el president en concret li demanés una rectificació enmig del conflicte diplomàtic amb l'Argentina, després que el president argentí titllés de corrupta la dona Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Sánchez subratlla que el respecte és irrenunciable i critica el que considera una internacional ultradretana, aquest acalarre de l'ultradreta d'aquest passat cap de setmana a Madrid. El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha demanat ordres de detenció contra el primer ministre d'Israel i el seu ministre de Defensa i també tres líders de Hamas per crims de guerra a Gaza. Els 124 països membres del Tribunal Penal Internacional, entre els quals no hi ha ni Israel ni Estats Units, hauran de complir aquests mandats si s'emeten les ordres. La justícia britànica ha frenat l'extradició de Julian Assange als Estats Units. Assange podrà apel·lar de nou al cas. El Tribunal Superior del Regne Unit considera que els Estats Units no han garantit prou els drets humans d'Assange. Un informe del Regne Unit revela que més de 30.000 pacients van rebre sang infectada amb hepatitis o VIH durant els anys 70 i 80, i això hauria provocat unes 3.000 morts. La investigació culpa els governs i els metges per la seva inacció i amagar la veritat durant dècades. El director de l'agència de viatges de Sabadell, Rift Valley, Toni Espadas, ha mort assassinat a Etiòpia mentre feia de guia d'un equip de rodatge. La resta de l'equip es troba bé i intenta sortir del país. L'alcaldessa de Sabadell ha expressat el seu condol a la família. I l'Iran ha confirmat la mort del seu president i del ministre d'Exteriors en un accident d'helicòpter. L'exèrcit ha identificat l'aparell i Turquia i Rússia han enviat equips de rescats especialitzats. Les 8 i 7 minuts... Moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Repetim patró meteorològic d'ahir, perquè la jornada d'avui dimarts es presenta variable, ja venint d'una nit i una tarda d'ahir dilluns amb ruixats de distribució irregular. Ruixats que van ser alguns moderats i amb tempesta associada. Així doncs, el cel d'avui serà molt dinàmic. Comencem el dia amb algun núvol baix o boira a la comarca, o algun petit ruixat residual de la matinada. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa que ahir. A la tarda, la inestabilitat es farà més efectiva i les nuvolades convectives creixeran potents, tornant a deixar ruixats que podran afectar en certs moments diversos llocs de la comarca. Això portarà temperatures menys suaus al migdia. Les temperatures es mouran en una forquilla que anirà dels 10-11 graus mínims als 20 màxims. Tot això esperant el que ja es comença a veure més clar, que és l'ambient assolellat i més càlid que tindrem de cara a final de setmana.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari d'avui ens l'envia l'ambientòleg Marc Casanovas.
Amb el fred vent del nord que arriba tramuntant, amb el fred vent del nord que torna al cel brillant, el clar país, el meu. El que us acabo de llegir és un fragment de la cançó El clar país, adaptació al català de Le plat país de Jacques Brel, que va fer famosa la gran Núria Feliu. El passat dijous la vaig poder escoltar de la veu de la gegant Marina Rossell a l'acte d'homenatge a Núria Feliu al Palau de la Música. La Rossell, amiga íntima de la Feliu, va fer una versió bonica, sentida i que em va emocionar de veritat amb aquesta cançó. A l'homenatge també van participar Joan Manel Serrat, Josep Cuní, la Copla de la Ciutat de Girona, l'espectacular Big Bang, els deixebles de la Feliu i molts més. Va ser preciós i també necessari. Em fascinen les persones i els personatges com la Núria Feliu, perquè ella és persona i personatge alhora. Icona de la música popular catalana, pionera del jazz en català. Folclorisme i coqueteria, la tieta de Catalunya. Versions catalanes dels clàssics americans, francesos, italians, d'amor i fins i tot cançons picantetes. Una dona oberta al món, però amb el cor robat pel seu barri, Sants, i pel seu país, Catalunya. Mireu, Jaume I, els Reis Catòlics, en Pitu la Lluna, Pere II, Dalí i, mira, Núria Feliu, són dels pocs afortunats que poden dir que tenen un gegant a la seva semblança. Recordo perfectament el dia que vaig veure Núria Feliu cantant en directe a Plaça Nova, a Palafrugell, amb en Luc Iguri, al piano. Jo era molt petit, però recordo que va ser un gran èxit i, a més, amb una gran emoció continguda. Hem de reivindicar aquestes figures i és una gran notícia que aquest homenatge l'impulsi la pròpia Generalitat de Catalunya. Pel futur de la nostra cultura, de la nostra llengua, de la nostra identitat nacional, de les nostres particularitats, és vital donar la importància que es mereixen aquelles persones que l'han fet créixer, que l'han passejat per tot arreu i que han estat pioneres i que han sentit orgull per això. Així, si fem això, les noves generacions les podran tenir com a referents per seguir fent camí en català. Som-hi!
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I ja que en Marc Casanovas ens parlava de la Núria Feliu, que és una reina immortal, doncs bé, la cançó del dia avui que hem escollit pel Supermatí és de la Sia i es diu així mateix, Reina Immortal, Immortal Queen. Keep it fresh, fresh, keep my lyrics killer. La CIA amb Immortal Queen, pràcticament un quart de nou del matí, això és el Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I expliquem notícies del Baix Empordà. Calonge i Sant Antoni presenta al·legacions contra la declaració del municipi com a zona de mercat residencial tensionat. La decisió ve després que la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat hagi inclòs el municipi dins del llistat dels 131 nous municipis com a zona de mercat residencial tensionat.
Tot i que l'Ajuntament és conscient de la problemàtica real per accedir a l'habitatge causada per la inflació del mercat immobiliari, considera que aquesta mesura no és adequada per garantir el dret a l'habitatge i ha presentat 4 al·legacions a aquesta declaració. El primer punt assenyala greus deficiències en l'anàlisi utilitzada per incloure nous municipis a la zona de mercat residencial tensionat. El consistori critica la interpretació homogènia de tot el territori, ja que els municipis turístics, com Calonge i Sant Antoni, les mesures aplicades podrien no ser eficients ni eficaces per produir habitatge de lloguer a preu assequible. A més, apunten que la inclusió del municipi implicaria un límit en les rendes de lloguer, desincentivant la conversió d'habitatges d'ús turístic en habitatges de lloguer. En segon lloc, l'Ajuntament assenyala que les dades utilitzades per elaborar la memòria estan desactualitzades, amb estadístiques de variacions entre el 2001 i el 2021, però sense considerar les dades més recents dels anys 2022 a 2024. Això impedeix una resposta realista a les necessitats actuals dels municipis afectats, expliquen des de l'Ajuntament.
I quins són aquests altres dos punts?
La tercera al·legació es basa en la política d'habitatge de l'Ajuntament, que prioritza els habitatges socials de lloguer. El Pla Local d'Habitatge de 2021 destaca que l'oferta de lloguer a Calonge i Sant Antoni és escassa i amb preus per sota la mitjana catalana. En aquest context, la declaració de zona de mercat tensionat no sembla adequada, apunten des de l'Ajuntament, i afegeixen que el límit de les rendes no té sentit en un mercat de lloguer feble com el del municipi. Per això proposen que el lloc d'aquesta acció s'incentivi el lloguer d'habitatge convencional en detriment del lloguer turístic. Finalment, apunten que crea un pla comarcal d'habitatge. El consistori considera necessària la descentralització de la normativa, ja que cada territori coneix millor les seves realitats i pot intervenir de manera més efectiva. I afegeixen que els municipis de la Costa Brava Centre, amb dinàmiques similars, condicionades pel sector turístic, necessiten instruments planificadors adaptats a les seves necessitats reals i dinàmiques econòmiques per orientar les polítiques d'habitatge d'acord amb les necessitats de la ciutadania.
En tot cas, aquesta és una de les peticions més clares que fa la ciutadania en aquests moments, regular o millorar, sigui de la manera que sigui, tal com proposa Calonge o tal com proposa la Generalitat, però millorar l'accés a l'habitatge i la capacitat dels joves de poder-se emancipar i de les persones més grans de poder tenir un habitatge en propietat. Passen pràcticament ja 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Sant Feliu de Guíxols comença les obres per cobrir i urbanitzar la Riera de Sant Amans. L'actuació es farà entre els carrers Mercè i la confluència de Rieres. Des del consistori apunten que la previsió és que els treballs acabin al desembre i que tot plegat ho executarà l'empresa Aglomerat Girona, una empresa a la qual se li van adjudicar les obres.
Cal recordar que aquesta actuació forma part de la readaptació de la zona i on ja es va cobrir una primera part de la riera. Les obres preveuen cobrir una part de la riera amb peces prefabricades que escurçaran el termini executiu i una altra part amb estructura feta in situ. Per fer les estructures, primer es netejarà la riera, es desviaran els col·lectors existents i es farà la demolició del pont del carrer Concepció. La urbanització del tram cobert resultant seguirà els mateixos criteris de la fase anterior. Mentre durin les obres, el carrer Concepció quedarà tallat entre el carrer d'Antoni Campmany i el carrer Callao, tot i que es podrà accedir als aparcaments privats. En la fase de construcció de l'estructura es tancarà l'aparcament de l'Horta d'en Palet, ja que és punt d'accés de maquinària a la riera i lloc de col·lectar els materials.
I ara dues notícies de l'àmbit policial importants. Per una banda, la policia local de la Bisbal comença avui mateix una campanya per controlar els vehicles de mobilitat personal. Per tant, atenció si conduïu un patinet elèctric per la Bisbal. Fins al 2 de juny aquesta campanya per controlar que la gent que utilitza aquests patinets elèctrics en faci un bon ús, especialment al centre de la ciutat, en altres punts conflictius. I vaja, l'objectiu és garantir aquest bon ús i el compliment de les normes de circulació d'aquests vehicles i dels vehicles de més de dues rodes. i sobretot que puguin conviure amb els cotxes i també, i molt important, amb els vianants.
La campanya farà èmfasi en els estacionaments inadequats, les distraccions durant la conducció, com ara no respectar semàfors, passos de vianants, girs indeguts o sense precaució, i sobretot en la denúncia de les infraccions que posin en perill la seguretat dels vianants. Es vetllarà pel dret dels vianants a transitar segurs per les voreres, les vies de plataforma única i les àrees reservades per a ells. Els agents encarregats de la campanya s'ocuparan d'aturar els vehicles infractors, d'identificar els conductors i denunciar, si s'escau, les infraccions comeses. Entre altres obligacions, els usuaris d'aquests vehicles han de tenir present que els vehicles de mobilitat personal són considerats vehicles i, per tant, no poden circular per les voreres o zones de vianants. L'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys. En cas de transportar persones amb un dispositiu homologat, cal tenir majoria d'edat. A més, la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil contra tercers és obligatòria en cas d'activitat comercial i per a ús personal es recomana l'assegurança. El regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, explica que aquesta campanya té com a objectiu la seguretat dels vianants. Hi ha conductes inacceptables en diferents punts de la ciutat i en espais exclusius per a vianants. Per tant, es tracta d'una campanya de control, no d'avisos. Ja s'han fet diverses campanyes d'avisos, però hem constatat que alguns usuaris no escolten, així que passarem al següent nivell, que és el control, i si hi ha infracció, a la sanció directa.
Doncs important aquesta mesura de control de qui fa servir els patinets elèctrics correctament, perquè és un dels perills ara mateix en el centre dels municipis. Parlàvem de la Bisbal, anem a Sant Feliu perquè la policia, en aquest cas la Policia Nacional, en col·laboració amb la policia local de Sant Feliu, han detingut una persona acusada d'un delicte contra la salut pública per portar una bossa precintada amb mig quilo de marihuana. Van detectar el detingut durant un control policial conjunt amb la policia local del municipi. Ens ho explica la Carla Saló.
Durant aquest control, els agents es van adonar que l'ocupant del vehicle es mostrava nerviós i fins i tot en una actitud agressiva. Els agents van demanar-li la documentació i també la del cotxe. Van registrar l'interior de l'automòbil i va ser llavors quan van localitzar una bossa precintada al buit que contenia 500 grams de marihuana sota el seient del conductor. Així, els agents el van detenir per un delicte contra la salut pública i es va traslladar a les dependències policials. Se li va intervenir la droga i després de prendre-li declaració amb el seu advocat, se'l va posar en llibertat a l'espera que fos cridat al jutjat.
Vuit i 22 minuts. Palafrugell ha celebrat un any més la festa d'homenatge a la gent gran, que enguany arriba a la 32a edició. L'acte va servir per retre homenatge a tots aquells veïns i veïnes que compleixen al llarg del 2024 els 80 anys d'edat. En concret, totes les persones nascudes l'any 1944. Recordem-ho, una etapa de postguerra al país.
La celebració va tenir lloc a l'Hotel Alga de Calella i es va iniciar amb un acte institucional. Les 54 persones que van participar van rebre com a record una medalla commemorativa. Com ja és habitual, la trobada va acabar amb un dinar de germanor ofert als homenatjats i als seus acompanyants. La festa està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell de la Gent Gran del municipi.
I el Mercat de Palafrugell s'adhereix a una nova edició de la campanya Estima el teu mercat. Es commemora fins al 2 de juny, aquesta Setmana Internacional dels Mercats, i el lema d'enguany és el mercat per a totes les butxaques, i s'han programat dues activitats en aquest sentit.
Els mercats de la província de Girona, coordinats per la Diputació, organitzen activitats i accions de promoció del mercat dirigides enguany a posar en valor el producte de proximitat i de temporada i el seu preu-qualitat com a fet competitiu i distintiu respecte a altres opcions de compra. Dins del mercat de Palafrugell s'han organitzat dues activitats. Dissabte al matí, de 10 a 1, hi haurà un taller de cuina de temporada creativa impartit per Marina Boada. El preu és de 5 euros i les inscripcions es poden fer per telèfon al 972-61-1820 o per correu electrònic a ipep@palafrugell.cat. I dissabte passat al matí es va organitzar la xerrada El benestar està en l'alimentació amb Eva Forneguera, que és farmacèutica, naturòpata i homeòpata.
Música. 8 i pràcticament 25 minuts, la Generalitat de les Comarques de Girona ha reconegut la cooperativa de ramaders del Baix Empordà amb un dels premis Generalitat de Girona. També Pepita Pèric i la Fundació Girona Est. L'acte d'entrega d'aquests guardons s'ha fet a l'Auditori Josep Irla. Els premis Generalitat de Girona van néixer l'any passat amb la voluntat de reconèixer persones que, bé des del seu àmbit professional o bé des de la seva implicació en el teixit associatiu cívic, cultural o esportiu, han destacat pel seu esforç i objectius assolits i han contribuït a millorar les comarques de Girona.
Concretament, la cooperativa de ramaders del Baix Empordà ha estat guardonada amb el Premi Isabel Vila i Pujol. Aquest guardó vol reconèixer iniciatives empresarials que hagin destacat per fomentar una economia innovadora, verda i de responsabilitat social, amb un alt grau d'impacte positiu en la qualitat de vida de les persones a les comarques gironines. Cal destacar la tasca d'aquesta entitat que va néixer l'any 1990 i compta amb un total de 37 granges petites i mitjanes familiars. Treballen pel desenvolupament i la innovació a partir de l'aplicació de la responsabilitat social corporativa, que busca fer de l'entitat un projecte sostenible econòmicament, socialment i mediambiental a mitjà i llarg termini. A més, han creat un pla integral de sensibilització i formació pel sector ramader i lleter boví de Girona per promoure la sostenibilitat de les seves empreses i alhora sensibilitzar la societat sobre el valor que té la feina de la ramaderia, formar i generar coneixement per facilitar la contractació en aquest sector.
I qui són els altres dos guardonats, Maria?
El guardó Josep Irla i Bosch, el gironí o gironina de l'any, va recaure en Pepita Peric Pujol. Se li va reconèixer la tasca feta per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i per la promoció d'una societat gironina més solidària, justa i inclusiva. Cal destacar que Pepita Peric ha estat més de 40 anys dins la Fundació Ramon Noguera, sent la directora gerent des de l'any 1987. Per la seva banda, la Fundació Girona Est ha rebut el guardó Aurora Bertrana i Salazar, que posa en valor projectes socials que fomenten l'equitat i la igualtat a la demarcació de Girona. La Fundació Girona Est vol donar a conèixer el barri amb l'objectiu d'oferir als nens i nenes les mateixes oportunitats que la resta d'infants de la ciutat. L'entitat centra la seva acció en valors humans, els hàbits saludables i de vida, a més de contribuir a fer atractiva Girona Est a la resta de la ciutat.
Tres minuts i dos quarts de nou del matí. El palafrugellenc Nil Bussot ha viscut unes setmanes intenses competint en dues proves de motocross molt diferents entre elles, que li han permès provar la seva versatilitat i talent en circuits de diferents característiques. Tal com ens ha explicat a Ràdio Palafrugell, ha passat pel francès Jean-Pierre Godó i pel campionat d'Espanya de Castelló. Ferran.
El 28 d'abril, Bussot va participar al Trofeu Gran Sur, celebrat al prestigiós circuit Jean-Pierre Godó de França. Va aconseguir la 12a posició en una cursa amb una grella plena i un format de 3 mànegues. Ho explica Nil Bussot.
Un circuit molt, molt xulo, on mai havia estat, amb unes pendents molt inclinades, un terreny molt bo, es van fer moltes roderes, va quedar un circuit molt tècnic i la volta bastant llarga. Una mica comparat amb els circuits d'aquí, això va ser una molt bona experiència poder anar a córrer allà. Després del que van ser els resultats vaig fer 11 en els entrenaments cronometrats. Era una cursa de molt nivell perquè hi havia doncs, premis bons i es va apuntar amb pilots bastant professionals. Llavors l'objectiu una mica després dels entrenaments cronometrats que vaig fer l'11 era entrar en el top 10. Eren 3 mànigues, parrilla completa de 40 pilots i el format aquest de 3 mànigues eren mànigues una mica més curtes, en aquest cas en vez de fer la màniga de 30 minuts més 2 voltes, eren mànigues de 20 minuts més 2 voltes, però eren 3 mànigues. Llavors, doncs és una mica diferent el format.
I el 12 de maig va competir a Traiguera, a Castelló, en una prova del Campionat d'Espanya d'MX Clàssic. En aquesta ocasió ho va fer amb una moto de l'any 1999 i va liderar totes les voltes en la categoria Pro Evo i la General.
Però en la categoria Evo, que són les motos una mica més modernes dins de les clàssiques, fins l'any 99 és el màxim, del 99 cap enrere, i vaig córrer amb una Suzuki 2,5-2 temps que em van deixar, i va ser una mica com anar-ho passar bé, anar a passar el cap de setmana a fer alguna cosa diferent, també per canviar una mica del que és la pura competició, i sí, vaig guanyar les carreres amb bastanta superioritat, tampoc tenia rivals molt d'un nivell molt alt, però bueno, vam disfrutar i vam donar tota la pista i va anar molt bé, i disfrutant una mica dels dos temps, de les motos d'abans, i va haver-hi un ambient molt xulo i va estar bé.
La propera parada per Nil Bussot serà el Campionat d'Espanya Elite MX1 a l'AMA de Múrcia.
Continuem al Supermatí, ara mateix, ara clavats, 8:45 del matí, al Supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal. Aquest 26 de maig, és a dir, aquest diumenge, torna la gala Pro Baix Ter, que enguany torna a dedicar els seus beneficis a les associacions de famílies d'alumnes dels centres d'educació infantil i primària del Baix Ter. Per parlar-nos d'aquesta quarta edició, ens visita el director de l'Espai Ter, l'Antoni Rovira. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin és l'espectacle que podrem veure en aquesta quarta gala Pro Baix Ter?
Sí, tenim un espectacle molt especial i molt singular. Tenim la Damaris Gelabert i The Grow amb Singing Bang. És la gira dels 25 anys, amb la qual la Damaris Gelabert, que és tot un referent amb el que és la música i els concerts per a nens més petits, doncs ve a cloure la seva faceta professional en aquí, no? Per tant, serà un concert super espectacular, super adient, molt emmarcat en aquesta voluntat de sumar, que és la gala Pro Baix Ter.
Ja em disculparà, perquè ara això que ha sonat ara de fons era la voluntat de posar música de la Damaris Gelabert i sí, m'ha saltat aquí un anunci que no m'havia de sonar.
No passa res.
Ara intentaré resoldre-ho. Damaris Gelabert and the Grow Up Singing Band, que entenc que són els que acompanyen a la Damaris Gelabert.
Sí, sí, penseu que és un espectacle en el qual hi ha més d'una dotzena de persones a l'escenari, a part del grup habitual de la Damaris i els seus músics, que són cinc components, doncs després hi ha doncs un grup format per 3, 4, 5 persones balladores que amenitzen l'acte, o sigui, no serà només un concert, podríem dir, cantat, sinó que també hi haurà dansa entremig i en el marc d'un espectacle superadient per celebrar aquesta festa, que és la gala Pro Baix Ter.
Ja em disculparà, però jo no era conscient que la Damaris Gelabert s'acomiadava després de tants anys.
Bueno, aquest és l'espectacle de la darrera gira de la Damaris Gelabert. Mm-hmm. O sigui, la Damaris Gelabert celebra 25 anys de carrera amb una darrera gira. És la gira que fa amb aquesta s'acomiada de 25 anys de trajectòria d'espectacles familiars. Amb aquest espectacle, d'alguna manera, la Damaris s'acomiada, sí.
Mm-hmm. Ara sí, ara ja la podem sentir de fons, la Damaris Gelabert, que és tota una estrella en el món de la música familiar i ha tret ara fa menys d'un mes una peça que entenc que també és de comiat, amb tot d'això, d'artistes del seu àmbit, per exemple, sí. Això, precisament les Grow Up Singing Band, el Pot Petit, Xiula Doctor Prats i molts altres.
Serà una de les darreres oportunitats de sentir la Damaris Gelabert, aquesta dona doncs que ho ha donat tot en el camp de la música, més per nens petits. Per tant, una possibilitat per venir a l'Espai Ter i per contribuir doncs amb una iniciativa solidària, no?
Ara anem aquí a la iniciativa solidària. Expliqui'ns una mica, ja estem a la quarta edició de la Gala, sí, Pro Baix Ter, com va néixer i enguany torneu a dedicar els beneficis a les AFES, sí, a col·lectius d'AFES del Baix Ter?
Sí, aquesta va ser una iniciativa col·laborativa que va venir d'un dels nostres patrocinadors, que aprofitem doncs per donar les gràcies, no? És Giropoma Costa Brava. Giropoma Costa Brava és un dels patrocinadors de l'Espai Ter i té una marcada voluntat social, de responsabilitat social. Llavors varen ser ells que varen proposar de fer aquesta gala solidària Pro Baix Ter amb la idea de recollir fons per les associacions i entitats que d'una manera desinteressada treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en aquesta terra que és el Baix Ter, no? Per tant, Giro Poma va ser el promotor, Giro Poma Costa Brava és el promotor d'aquesta gala, a la qual nosaltres els acompanyem, diguéssim, com a coorganitzadors, no? L'Espai Ter i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Llavors, la gala sempre ha incidit en aquesta voluntat social i és la quarta vegada que es fa. La primera gala va reunir diners per les residències de gent gran. Això va ser, crec que va ser l'any 2021. La segona gala, l'any 2022, va recollir diners per les ADF forestals, les associacions de defensa forestals, i l'any 23 van començar amb les associacions de famílies d'alumnes, que com que són 8 associacions, vam considerar de repetir l'any 2024 una segona edició que permetés, doncs, que cadascuna d'aquestes associacions de famílies d'alumnes pogués dur a terme obres de millora a cadascun dels seus centres. No sé, arreglar tendals, comprar llibres per les biblioteques, millorar el seu mobiliari, aspectes tots, doncs, que van en aquesta línia de millorar la qualitat, en aquest cas, de la vida dels centres d'ensenyament, no?
I per tant, el fet aquest, no, que detectessin que era necessària fer una segona edició dedicat a aquest col·lectiu.
Sí. Clar, pensem una cosa. En aquí la col·laboració d'alguna manera, Giro Poma què fa? Giro Poma paga aquest concert de la Dama i Gelabert a través dels seus fons, i llavors l'Espai Ter el que fa és que d'alguna manera també aporta d'una manera gratuïta tot el que és el personal, la promoció de l'espectacle, amb la qual cosa els ingressos que es fan en aquest concert van directament a les associacions, aquests diners, per fer directament obres de millora, en aquest cas, dels seus centres. Hem de pensar que són 8 centres. Llavors, quan tu reparteixes entre 8, és molt diferent que repartir entre 2. Per tant, en aquest sentit, el que ens agradaria seria això, que omplíssim l'Espai Ter amb aquest concert de la Dama i Gelabert, perquè nosaltres en aquí no ens quedem res, ni Giro Poma, sinó que tots els beneficis o tots els ingressos directament van a distribuir-se per aquests projectes de millora d'aquestes associacions. Per tant, és una millora evident d'aquests centres escolars, no? I per tant, nosaltres estem molt i molt, podríem dir, contents de poder, juntament amb Giro Poma, de fomentar aquesta iniciativa, que fa que els auditoris, teatres, també tinguin una mirada una mica més especial. No som aquells llocs on fem un espectacle, la gent entra per una porta i surt per l'altra, sinó que lliguem una mica amb el nostre propòsit, no?, de construir escenaris de benestar, que aquest és el propòsit de l'Espai Ter i també de Giro Poma, en el sentit de retornar aquesta part de la inversió en projectes socials, no?
Els projectes concrets que es podran finançar, entenc que els poseu a disposició, sí que deixeu que això, en aquest cas, les AFES escollin o interveniu?
Sí, no, nosaltres aquí vam demanar a les diferents AFES quins eren els projectes. Nosaltres els hi vam comunicar la idea de fer aquesta gala, no? I a partir d'aquí les AFES varen estar molt, molt, molt contentes i ens varen exposar quins eren les seves necessitats en aquest sentit, no? I llavors, doncs, les diferents AFES ens varen proposar cadascuna quines eren la manera que volien fer, no? Hi ha projectes molt, molt diferents, no? Hi ha des d'un projecte que consisteix en arreglar, diguéssim, el jardí. Per exemple, el Guillem del Montgrí, doncs, ens diu que vol millorar tot el que és el pati del Guillem, senyalitzant una sèrie d'arbres, millorant, per exemple, tot un tema de mobiliari. L'escola d'Ullà ens diu que li agradaria reformar la biblioteca. Vull dir, són projectes molt, molt diversos, adaptats a la realitat de cadascun d'aquests centres, eh?
Mm-hmm. ara parlàvem això de la, del fet que ja ha arribat la, la quarta edició del festival, ens ha fet aquest, aquest repàs en la història i també la, la vinculació de Giropoma. Per tant, la meva pregunta ara és, qui vulgui assistir-hi és aquest diumenge, encara es poden comprar les entrades?
I tant. Mira, qui vulgui assistir-hi, també, si m'ho permets, es trobarà també amb una prèvia al concert. Una prèvia al concert que és una hora abans del concert. El concert és a 6:45. La gent que vulgui adquirir l'entrada, doncs ho pot fer a través de la web, www.espaiter.cat, i en aquí trobarà la possibilitat de comprar, diguéssim, l'entrada. També ho pot fer una hora abans venint a la taquilla de l'Espai Ter, i des de la taquilla també podrà adquirir la seva entrada. Però com te comentava, hi ha una petita sorpresa. Una hora abans, el que fem és que es podran degustar, diguéssim, una sèrie de coques, una sèrie de xocolata elaborada pels diferents centres, que d'alguna manera també aniran aquest consum de coques, aniran doncs per afavorir doncs els ingressos, per ajudar en aquests projectes de millora. Coques, però no només coques, sinó també pomes solidàries. És a dir, Giropoma, que és evidentment una empresa de pomes, no? Doncs aportarà unes pomes molt ben posades en caixes, que també es vendrà en el públic que ho vulgui, i aquestes pomes solidàries, juntament amb les coques, que es farà tot una hora abans del concert, a 6:45, doncs serviran també per incrementar aquests recursos que es volen donar a les AFAs per millorar les condicions d'alguns dels seus projectes, no? Per tant, la festa s'amplia una hora abans. Pots venir a degustar coques, a comprar pomes solidàries, i després el concert a 6:45.
Tot el que sigui doncs ajudar i col·laborar, doncs serà benvingut, no?
I tant. De fet, és una festa. Tu ho has dit molt bé. És una festa. És una festa que no és venir a un espectacle, sinó que és venir a un espectacle sumat a contribuir amb una gala solidària, que l'únic objectiu que té és aquest. No és ni visualitzar ni Giropoma ni les nones, és visualitzar o retornar socialment alguns recursos perquè les associacions de famílies d'alumne, que són voluntàries, no oblidem, es vegin emparades i puguin desenvolupar projectes de millora que seran d'alguna manera positives per tots els nois i noies dels centres, no?
Deixi-me-li dir que ara està entrant a la web de l'Espai Ter per mirar el tema de les entrades i he detectat que no carrega la web. Tenen la web caiguda, li dic, per si ho vol revisar ara quan acabem l'entrevista,
sí,
per si la gent...
Sí. Mira, justament ara... Ho he mirat, en aquest moment deu haver passat, perquè t'anava a mirar els projectes concretament i he vist que estava caiguda. Ara mateix ho solucionem, perquè clar, així no omplirem pas.
No, tothom que estigui escoltant l'entrevista, que li vingui de gust anar a la gala i que vulgui comprar entrades, que s'ho apunti i que se'n recordi de fer-ho ara de seguida quan torni la web en marxa. Volia aprofitar per demanar-li per les pròximes activitats que organitzaran des de l'Espai Ter, perquè veig, per exemple, que el 15 de juny hi arriba Conspiranoia, una obra que fins ara estava a Barcelona, al Teatre Villarroel, que me n'han parlat molt bé.
Sí, mira, ara nosaltres, de fet, la programació pràcticament ja està acabada, i ara doncs el que fem és, nosaltres ara aprofitem també, no? Fem aquesta gala solidària, que és aquest 26, després l'altre cap de setmana, recordem que ja tenim el Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí.
Ah, clar, 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 clar.
Tenim, que també passa a part a l'Espai Ter, per tant, tenim l'auditori també cobert de màgia, i aprofitem també per convidar les persones, doncs, amants o no amants de la màgia, aquest art que tant atrau de venir aquí a Torroella. I després doncs el que tenim ja és una altra activitat, que és Cantània. Cantània és també un projecte educatiu liderat per l'Auditori de Barcelona, en el qual els nois i noies de la majoria de centres de la comarca del Baix Empordà venen a l'Espai Ter i canten, interpreten una obra, diguéssim, elaborada per l'Auditori de Barcelona, no? És una activitat educativa, però en el qual també es poden apuntar la gent, i com tu molt bé dius, acabem pràcticament la programació, acabem, ja es pot dir, el 15 de juny amb Conspiranoia, que és una de les grans obres en les quals surten, per dir-ho així col·loquialment, la majoria d'intèrprets de la sèrie de tarda de TV3.
Ah.
Bello i companyia, i serà una bona oportunitat per acabar la programació d'una manera divertida i amb una comèdia que, bueno, que estarà molt bé, i animem a la gent doncs també a venir i a comprar l'entrada quan la web estigui en funcionament, que sigui d'aquí.
En tot cas, miri, ara estava veient que hi ha una manera de saltar-se. Si entra, la gent entra a la pàgina web d'agendatorruella.com, des d'allà hi ha un enllaç directe a la plataforma de compra. Ho dic perquè si algú té unes ganes imperioses de comprar entrades, agendatorruella.com, i allà hi ha l'enllaç directe tant pel que fa als concerts d'això, de la Gala Prova Ester, com Cantània, com el que sigui, agendatorruella.com. Aquesta és la via.
D'acord, d'acord. Sí, sí, no, mirem d'arreglar-ho, solucionar-ho, però sí, sí, mentre no estigui solucionat, aquí està el tema.
Sí. Sí, sí. Volia aprofitar, ja que parlàvem de la temporada, com ha anat aquesta temporada, i si tenen xifres de si han omplert els espectacles, sí, o no.
Sí, sí, nosaltres cadascuna de les temporades doncs notem que l'Espai Ter va una mica més. Va una mica més, també és lògic, perquè la programació que es fa doncs cada vegada, afortunadament, veiem que atrau cada vegada més públic del Baix, de l'Alt Empordà, del Gironès, i notem, per exemple, doncs hem tingut pràcticament entre una cosa i l'altra, aquesta programació hem tingut unes 10.000 espectadors, cosa que és una xifra lleugerament superior a la que vam tenir el semestre l'any passat en la programació de gener a juny, i això és molt significatiu, perquè cada any hi ha una miqueta més. Què vol dir això? Vol dir senzillament que quan es fa una feina que ens sembla que atrau en aquests públics i que es fa una acció de promoció, cada vegada atrau, és capaç de traure a més públic, no només de Torroella del municipi, sinó de les comarques veïnes. Això lligat en que l'Espai Ter, potser per les seves dimensions, doncs pot programar una sèrie d'obres de teatre, de propostes que altres municipis potser pel fet que no hi ha un aforament tan gran no es puguin fer econòmicament, doncs això possibilita que molt públic que tenim de les comarques que t'he comentat doncs vinguin cada vegada més a Torroella, lligat amb una comunicació cada vegada. Estem contents i ens passeguem, perquè en el sentit de que som molt feliços veient que aquest equipament, 11 anys després de la seva inauguració, doncs té un públic, està consolidat en l'ecosistema dels equipaments anem a dir de referència de Girona, i m'atreviria a dir de Catalunya també, i per tant estem molt satisfets, però amb un treball diari de molta feina i de continuar intentant fent les coses molt bé per seduir els públics. La veritat és que tenim una valoració positiva,
sí,
dels públics i sobretot també de les opinions que ens diuen els públics, i a millorar també allò que ens diuen que no fem bé.
I nosaltres que ho celebrem. Hem parlat amb el director de l'Espai Ter, l'Antoni Rovires. Moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
Moment de parlar de tecnologia i d'oci digital al Supermatí. Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
La Comissió Europea investiga Meta per la protecció de menors de les seves plataformes, entenc, per la manca de protecció dels,
sí,
menors.
Sí, exacte, sí, sí. La Comissió Europea ha iniciat una investigació Meta per esbrinar si Facebook i Instagram han incomplert la llei de serveis digitals, especialment en la protecció de menors. Brussel·les vol determinar si l'algoritme d'aquestes plataformes fomenten comportaments addictius entre els joves i els exposen a continguts cada cop més extrems, un fenomen conegut com el efecte Rabbit Hole.
Mhm.
L'eurocomissari Terry Breton, ha expressat preocupació pels sistemes de verificació d'edat i les polítiques de privacitat de Meta, afirmant que no estan convençuts que la companyia compleixi adequadament amb la normativa europea. Aquesta investigació s'obre després que la comissió analitzés un informe de Meta presentat al setembre del 2023. Segons Brussel·les, les mesures adoptades per la plataforma poden explotar la inexperiència dels menors i fomentar comportaments addictius. També es qüestiona l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat que haurien de prevenir l'accés dels menors a continguts inadequats.
Mira, no cal investigació, ja et dic, sí i sí. Sí, siguiente.
Sí, sí.
Vinga.
Doncs mira, a partir d'ara, la comissió recollirà més informació sol·licitant documents i duent a terme inspeccions i entrevistes. I Meta pot presentar compromisos per solucionar les preocupacions, però si es confirma que hi ha incompliments, la companyia podria afrontar sancions de fins al 6%
Vinga.
Del seu volum de negoci anual. Recordem que també gairebé fa 2 anys la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda va multar Instagram amb 405 milions d'euros per violar la privacitat de menors, permetent que joves d'entre 13 i 17 anys obrissin perfils empresarials i fessin públic el seu número de telèfon i el correu electrònic. Aquesta sanció va ser la segona més alta imposada sota el reglament de protecció de dades de la Unió Europea.
Clar, recordem que aquestes empreses estan situades totes a Irlanda per tema d'impostos i, per tant, o és la Unió Europea o és Irlanda qui els persegueix, però
correcte.
En aquest cas, Espanya, poca cosa pot fer, no?
Com a Espanya sola, sí, poc.
Parlem del català, que és la llengua líder de Common Voice. Què és això de Common Voice?
Doncs mira, es tracta d'una base de dades de veus lliures impulsada per la Fundació Mozilla, i Common Voice té com a objectiu entrenar el programari de reconeixement de parla amb una àmplia pluralitat de llengües i de veus. El català, amb més de 3.700 hores d'enregistrament, s'ha posicionat com la llengua amb més contingut a la plataforma, superant per 300 hores l'anglès. Aquest èxit ha estat possible gràcies a la participació de persones voluntàries que han dedicat el seu temps a enregistrar i corregir veus en català. A més, l'impuls d'entitats públiques i privades, com el projecte AINA, n'han estat crucials. El fet que el català sigui la llengua líder a Common Voice representa un pas important per la normalització de la nostra llengua en l'àmbit digital. I això permetrà que sistemes de reconeixement de parla siguin molt més precisos, inclusius, i que el català sigui més present en tecnologies del futur.
D'aquesta manera que ho dius, sembla que estiguis dient Common Voice, vinga, sí. Nois, però no és Common Voice, sinó que és Common Voice, que sona igual,
sí.
Però és veu comuna.
Exacte,
o
sí, sí.
Veus comunes, no és Come on, boys, vinga, come on. Més notícies. Apple prepara una actualització de Safari que tindrà bloquejador de publicitat.
Doncs sí, Apple està preparant una actualització molt esperada per al seu navegador Safari. Segons alguns rumors, Safari podria tenir un bloquejador de publicitat molt aviat. I encara que Apple no ha confirmat això oficialment, diversos mitjans anglesos han expressat la seva preocupació. Per exemple, el diari Financial Times informa que grups de mitjans britànics han advertit a Apple sobre el seu esborrador web.
És aquesta eina.
Sí, és aquesta eina de privacitat que està basada en intel·ligència artificial que arribaria en l'iOS 18. Sí, s'espera que l'iOS 18, que és el sistema operatiu, es llanci al setembre, però és possible que Apple en parli a la seva propera gran conferència per desenvolupadors, que és molt aviat. Els mitjans britànics temen que aquest bloquejador de publicitat afecti els seus ingressos, els dels seus editors, impedint la monetització dels continguts digitals. En un comunicat han dit que el bloquejador d'anuncis frustrarà la capacitat dels creadors de continguts per finançar la seva feina i que podria fer que els consumidors perdin informació important. Tot i això, altres navegadors ja disposen d'aquestes eines i d'aquestes funcionalitats, per exemple els adblockers que coneixem. Així que sembla probable que Apple segueixi endavant amb aquest projecte.
És a dir, que, clar, Apple planteja poder bloquejar els anuncis al navegador de l'iPhone, cosa que implica que els mitjans de comunicació tinguin menys ingressos de publicitat,
exacte.
O sigui que els desapareguin els ingressos de la publicitat, i per això els mitjans britànics, abans que s'hagi anunciat oficialment, ja han fet un comunicat dient ojo, que això ens posa en perill. Però clar,
sí.
És veritat que cada vegada més habitualment utilitzem
moltes eines,
bloquejadors,
sí,
d'anuncis,
sí.
I fins i tot hi ha mitjans que et diuen ei, estàs fent servir un bloquejador d'anuncis, desactiva'l per llegir aquesta notícia perquè nosaltres ens alimentem alimentem de la publicitat.
Exacte.
Bé, encara en Apple, que prepara un Super Siri, el Siri, que és aquest assistent de veu d'Apple, que tindrà noves funcions d'intel·ligència artificial amb això que deies, amb l'iOS, amb l'actualització de l'iOS 18.
Doncs sí, Apple està preparant una nova versió de Siri, el seu assistent virtual, amb funcions d'intel·ligència artificial molt més avançades. Aquesta Super Siri arribaria amb el nou sistema operatiu número 18 i Apple presentarà aquestes novetats a la seva Conferència Mundial de Desenvolupadors, que se celebrarà entre el 10 i el 14 de juny a l'Apple Park, a Califòrnia. Entre les noves capacitats d'intel·ligència artificial, Siri podrà resumir articles de notícies, millorar les suggerències d'aplicacions i transcriure notes de veu. Segons l'analista Mark Gurman, Siri tindria un to de veu molt més conversacional i funcions avançades per fer la vida més fàcil als usuaris d'iOS. Aquestes millores formaran part del model de llenguatge de gran mida creat per Apple per impulsar les seves funcions d'intel·ligència artificial.
I encara sobre aquest tema, passem a Google,
sí,
que ha anunciat el Project Game Face, que servirà per controlar aplicacions amb moviments de la cara.
Doncs sí, Google ha anunciat el Project Game Face per al seu sistema operatiu d'Android. Aquesta nova tecnologia permet controlar jocs i aplicacions amb els moviments de la cara, com si fos ben bé un ratolí. Els desenvolupadors que treballen amb Android ja poden utilitzar aquesta tecnologia, ja que està disponible en codi obert. L'anunci s'ha fet durant l'esdeveniment de Google I.O. per a desenvolupadors. Tot i que Google ha presentat altres avenços en intel·ligència artificial, el Project Game Face ha estat de les novetats més destacades.
Ai, mai, com funciona això? A veure.
Doncs mira, aquest sistema funciona com un ratolí sense fils, però es controla amb la cara. Així es poden fer clics aixecant una cella, per exemple, o moure el cursor obrint la boca. Jo, per exemple, només sé aixecar una cella, per tant, el clic del segon ratolí no sé com el faríem. Els desenvolupadors, per exemple, podran incorporar aquesta tecnologia en les noves aplicacions o millorar les existents.
Vale.
Els usuaris també podran configurar el Project Game Face segons les seves necessitats. Per tant, suposo que si només sabem aixecar una cella, doncs podrem configurar-ne només una. La tecnologia pot reconèixer fins a 52 gestos facials diferents, oferint moltes possibilitats.
Tu només pots aixecar-ne una, jo només em puc aixecar dues i no sé fer...
A la vegada.
Sí, a la vegada. No puc aixecar-ne una de sola. Per tant, suposo que ja ho tindran en compte, això.
Ja ho podrem configurar, no?
Sí, exacte. I ja per acabar, això també és important, estàvem fent aquí broma, però és important alertar sobre suplantacions de CaixaBank i Endesa per propagar virus, per propagar malware.
Doncs sí, les estafes d'internet estan en augment, en parlem quasi bé cada setmana. Ara hi ha ciberdelinqüents que es fan passar per CaixaBank i Endesa per enganyar-los i propagar el seu malware que es diu Agent Tesla. S'ha detectat un nou intent de phishing per correu electrònic on es fan passar per aquestes companyies i els estafadors envien correus maliciosos que semblen provenir de CaixaBank o d'Endesa. Per exemple, en el cas de CaixaBank, una suposada empleada anomenada Marta, amb un document sobre una assegurança de vida, i en el cas d'Endesa envien missatges sobre una factura pendent de pagament. En tots els casos, el document conté un malware que es diu Agent Tesla, que roba les credencials guardades al sistema de la víctima. Els experts alerten que aquesta nova aplicació és molt més complexa i de detectar, i per tant, els responsables d'aquests atacs podrien ser els mateixos d'aquests dos casos que estem explicant. Mm-hmm. Per evitar ser víctima, és molt important contactar directament amb l'empresa quan es rebin missatges sospitosos, per tant, sempre contactar directe amb la web de... no fer cas als correus.
Val.
Mirar si tenim alguna alerta dintre de l'aplicació de CaixaBank i dintre de l'aplicació d'Endesa.
Uh-huh.
CaixaBank precisament ha emès un comunicat per ajudar els seus clients a detectar aquestes estafes. Recorden que mai demanen informació sensible per telèfon, per SMS o per mail. També recomanen no clicar als enllaços sospitosos i utilitzar l'app oficial, com us deia, o utilitzar la pàgina web oficial per accedir a la seva informació.
Perfecte, gràcies, Martí Segué. Espero que a poc tots aquests consells que anem donant setmana a setmana vagin calant. Moltes gràcies, bona setmana.
Molt bé, bona setmana.
Tra
Repetim patró meteorològic d'ahir, perquè la jornada d'avui dimarts es presenta variable, ja venint d'una nit i una tarda d'ahir dilluns amb ruixats de distribució irregular. Ruixats que van ser alguns moderats i amb tempesta associada. Així doncs, el cel d'avui serà molt dinàmic. Comencem el dia amb algun núvol baix o boira a la comarca, o algun petit ruixat residual de la matinada. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa que ahir. A la tarda, la inestabilitat es farà més efectiva i les nuvolades convectives creixeran potents, tornant a deixar ruixats que podran afectar en certs moments diversos llocs de la comarca. Això portarà temperatures menys suaus al migdia. Les temperatures es mouran en una forquilla que anirà dels 10-11 graus mínims als 20 màxims. Tot això esperant el que ja es comença a veure més clar, que és l'ambient assolellat i més càlid que tindrem de cara a final de setmana.
Nosaltres de moment ho deixem aquí, tornem demà a les 8 del matí, aquest informatiu que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió, com sempre, per Ràdio Bisbal amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que tingueu molt bon dia, gaudiu de moment del sol que sembla que fa, almenys aquí a Palafrugell, però sembla que mentre avanci el dia creixerà la inestabilitat. Adéu!